L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
Molt bona tarda i nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen Eva Otrero. Molt bona tarda, Eva.
Molt bona tarda, Álvaro.
Àlex Bermúdez, molt bona tarda, Àlex.
Molt bona tarda. Anava a dir, no saps el que m'alegra anar a l'estudi que ja encara sigui de dia, tio.
Sí.
I llum solar...
Tranquil, que la setmana vinent ja serà de nit una altra vegada.
Ostres, com ho necessito. Sóc una xica mediterrània.
També ens acompanyen els nostres tècnics, enginyers de pista, enginyers de software, enginyers de tot. L'Ivan Núñez i l'Eric Nogales, com sempre. Bueno, s'ha ofès ara mateix l'Eric perquè hem ensenyat el primer l'Ivan. L'Eric Nogales i l'Ivan Núñez ens acompanyen, com sempre, des de la part posterior del
el llibre. El nostre tècnic és l'Eric.
El nostre tècnic és molta gent. Són les persones que fan possible que l'angle de Miramar sigui més angle i més Miramar. I bé, arribem al nostre 32è programa, el número 32.
Com te la sona que ve?
Ostres, estaria bé que coincidís.
No, que no, eh? A mi me comenten por pinganillo que no coincidirà amb la 33, eh?
Això ja estava preparat perquè sigués així.
M'han dit avui al circuit que és pel diumenge hi ha previsió de pluja a Austràlia.
Sí. Diuen que només en teoria del cap de setmana només plourà el dia de la cursa. Que després sabem com serà, que és que no plourà ni una gota i començarà a plourar el podi.
Jo crec que el dimarts potser plou. Esperem que el Francesc Mauri estigui encertat en aquesta previsió sobre el temps al Gran Premi de...
Circuit Albert Park.
Al Circuit Albert Park, el Gran Premi d'Austràlia, primer de la temporada. Afortunadament, finalment, posen horaris en condicions per a un Gran Premi d'Austràlia.
N'estic gens d'acord, però gens d'acord.
Les 5 del matí.
Crec que és el primer cop que és a les 5 del matí, aquesta cursa. Acostuma a ser a les 6, diria jo.
Abans,
a les 7 abans era.
Abans de néixer nosaltres, em sembla que sí que era més aviat.
No, però... molt malament. Però bé.
A mi és l'horari que m'agrada.
Abans de que naixés l'Àlex. L'Àlex és molt gran, eh?
Bueno, sí, aquí estic
té 4 mesos
rebent jo.
Bé, aquí normalment sempre fem una mica de broma amb el que ha passat, ja una mica fora del motorsport, fem una mica de broma amb el que passa amb la Lliga i amb el futbol en general. Podem fer broma perquè l'Atlètic de Madrid, quina palmada ha fotut contra don José Bordalás.
Jo només dic que vaig engegar el partit al minut 85 amb 1-0, amb 0 a favor de l'Atlètic de Madrid i va ser tot cine, eh?
Ui.
Show.
Podríem tenir molta conya amb això, però és important anar al que realment és important, i és que el partit del Barça contra l'Osasuna el dissabte no es va poder jugar degut a la defunció del doctor, del metge del Barça, Carles Miñarro. Li enviem una forta abraçada a la família, al seu company en el sentiment, i bé, una llàstima que aquest hagi estat el motiu pel que el Barça no hagi pogut jugar el partit. Tant de bo hagués estat la pluja, tant de bo hagués estat qualsevol cosa, però re, una veritable llàstima aquesta desgràcia.
Sí, totalment. I a part, una persona que està en actiu, que en teoria...
Molt jove, a més.
40 anys.
No, però, si no m'equivoco, això es va corregir als 53 anys, però tot i així és molt jove. És una persona que està exercint el seu càrrec i que estava previst que anés al partit. No va pujar l'autocar.
Sí, de fet, va ser durant la concentració.
No sé què va passar.
Però des d'aquí només podem donar les nostres condolències. Acompanyem en el sentiment a tota la família i gent propera al doctor Carles Miñarro. I bé, amb aquest petit, ja aturem aquest petit apartat de futbol per aquesta setmana, perquè no dona per més, no és el que toca.
El València ha sortit l'ascens, estaràs
sí,
feliç?
La veritat que sí, me l'alegro bastant pel Sergi, que ja donava el València per perdut.
No, estava clar, jo confiava molt.
Sí, no, i té molt bona pinta aquí per ara mateix, o sigui, no per entrar a Europa, però, però per no descendir directament.
Aunque salvin aquest any, ja canto los dientes, no?
Sí, i bueno, la notícia diu l'Eric que sí, des de la cabina. No, realment, si poden salvar aquest any, doncs també han passat més coses amb l'IM i de més, però bueno. Sí. Tanquem ja la paradeta del futbol de l'angle de Miramar. Ja li podríem futbol, fer una secció, no creus?
Al futbol?
Sí.
Jo... Si és que no hi ha cursos i tal, aquí qui? Fan que no amb el cap.
No. Si no parlem de futbol femení, no fem secció.
Home, és que el futbol femení, per suposat que es parlarà, per una cosa que guanya el Barça...
Un respecte aquest any, eh? Aquest any pot caure la Champions masculina i potser la femenina no cau. O sigui, imagina't, sí. Això ens ho diuen fa 6 mesos i no ens ho creiem.
No pinja si no se'n creu.
Efectivament.
Bé, sobre les quatre rodes, Àlex, bé. Notícies, bueno, coses que tenim...
Notícies no hi ha excessives, després comentarem alguna declaració destacada, sobretot dels pilots espanyols, que són els que més de prop ens toquen, però bé, aquesta setmana comença la Fórmula 1, ja estem en Race Week, avui han publicat a X, a Instagram, la compte de la Fórmula 1, It's Race Week, que això feien com 12 setmanes o més, que no estàvem... Setmana de curses i bé, doncs, moment molt emocionant. Recordem que tenim una situació bastant incerta, no sabem per on poden anar els tirs quant al millor cotxe, al millor pilot, i bé, és una de les temporades més emocionants dels últims anys, almenys a priori, i després comentarem una miqueta. Us he preparat unes porres per veure quins són els vostres pronòstics i a veure com podem calcular que pot anar aquesta temporada.
No, avisat, jo ja hauré anat.
Com?
Si ha preparat porres.
No, ja estem amb la secció de xistes malos de Bautrero, haurem de fer una només per ella.
M'ha agafat per sorpresa, no m'esperava.
Ostres, doncs, només quedava a ficar-lo amb un paper.
Eva, sobre les dues rodes, què tenim de notícies, què ha passat aquest cap de setmana, quina categoria d'escúters tailandès ha corregut?
Del cap de setmana només porto que ja, bueno, ha sigut el dia de la dona, el dissabte va ser, i vaig veure un post d'Izaskun Ruiz, la meva periodista de referència, perquè ja he dit molts cops, m'agrada molt la Izaskun.
Ai, l'hora amb aquest tema a sobre.
Sí, perquè...
No sé si ho hem comentat, però...
No sé si ho hem comentat mai, però vaig parlar amb ella el Gran Premi de Catalunya de motos, i li vaig dir que jo volia ser com ella. Bueno,
Dazón i l'angle de Miramar sempre de la mà.
Sí, totalment,
Deixant de banda aquest tema, vaig veure que en el seu post posava que hi havia una pilot de l'Asian Talent Cup, ara que em parlaves de les motos d'aquella banda del món, que hi havia una pilot entre tots aquests pilots de la categoria de l'Asian Talent Cup, i que a veure si podien ser cada any més.
Tant de bo. Bueno, de fet, és estrany que en una part del món que a priori és tan masclista, que surti una noia que sigui pilot. Realment, a mi almenys em sorprèn. Bueno, crida d'atenció.
Hi ha molts països, tampoc podem generalitzar. O sigui, jo dubto que et surti una noia pilot d'Aràbia Saudí, però sí que, jo què sé...
És que ja n'hi ha unes quantes.
Ja, però em refereixo que el més normal és que siguin, jo què sé, del Japó, de Tailàndia, d'Indonèsia, sí, no, són zones més...
Sí, ho dic bé, no? Estem parlant de la Chen Shiyu, i té 14 anys.
Bé, doncs, ja que t'has arrencat amb temes de motos, jo crec que ja et dono directament les claus del programa. Recorda que la primera és cap a baix, el punt mort és a dalt, i després va segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, cap a dalt. Això és el canvi de marxes d'una moto.
He començat amb el cotxe, tranquil.
Li donem les claus del programa a l'Eva Autrero i comencem amb la seva secció sobre les dues rodes.
Doncs, bueno, aquí estem una setmana més sobre les dues rodes, la meva secció, on parlem sobre...
Sobre dues rodes, no?
Dues rodes, vehicles que tenen dues rodes, i no són cotxes de Fórmula 1 que se l'hagin escapat les rodes, sinó són motos.
Bueno. No és el Fórmula 2 de Frederic Besti a la carrera de Zandvoort de 2023?
O el McLaren d'Alonso Bakú 2017?
Són motos?
No, són motos. Sí,
perquè si mi abuela tuviese ruedas y un manillar no seria mi abuela, claro. Seria una bicicleta.
O una moto.
Una moto. Bueno. Després de... No sé, avui suposo que... És el dia que estava plovent. Aquest cap de setmana tenim cap de setmana de curses. no només de Fórmula 1, també tenim de MotoGP i de Superbikes.
Ojo!
Ho tenim tot.
Doble weekend.
Doble weekend.
S'hauria d'obrir el meló que perquè, no sé, podria haver una mica de coordinació i no deixar-nos una setmana sense res i una altra amb quatre curses de mundials. És com una mica descompensat, no?
Sí, la veritat
pues no.
És que sí. A mi em molesta.
Corroboraré ara mateix que m'he confós de quan coincideixen i pel proper round de Superbikes.
És a final de mes, veritat?
Queda un altre. Sí,
sí. Oh, gràcies. Gràcies.
Sí, sí, menys mal, estava dient ara, no puc fer càlculs.
Bueno,
en quant a les motos, per tant, tenim...
Gran Premi d'Argentina.
Gran Premi d'Argentina.
Que torna aquest any al calendari.
Torna després del 2023.
Sí, el 24 sí. No va bé, va ser un any de...
Amb victòria d'Aleix Espargaró, sí. Primera victòria d'Aleix Espargaró a MotoGP.
Molt random, aquell
primera victòria d'Aprilia.
Es van acabar les concessions i amb elles, pues...
El rendiment gairebé... No, després van tornar a l'Aprilia.
Aleix
Espargaró... Que no, que tornarà Jorge Martín i veurem una Aprilia allà al davant.
Però aquella temporada d'Aleix Espargaró va estar segona al Mundial fins... Jo crec que pràcticament l'equador de la temporada.
És la mateixa temporada que va bueno, plegar una volta abans a Catalunya?
Sí, no això va ser el 2022. 22. Però aquell any del 2023 va ser... bueno, era un campionat que era superavorridíssim. Sí. L'únic que passava és que Bezzecchi de tant en tant sortia...
Sí.
Sortia i guanyava i feia alguna cosa i s'apropava una miqueta a Banyalla i és el Gran Premi de Catalunya al setembre, o sigui, ja supertard de la temporada quan té aquest accident Peco Banyalla que va ser brutal al circuit de Catalunya,
que es van eliminar totes les Ducati, semblava que es van neutralitzar en aquell incident totes les Ducati, hauria sigut històric,
totes,
va tirar totes. Si me'n recordo
no, molt. Exceptuant a Jorge Martín.
Exceptuant a Martín.
Perquè Martín, sí, sí. En aquell moment és quan comença la seva escalada cap a la primera posició del Mundial. Sí. Cap a poder jugar-li al Mundial a Peco Banyalla en aquell 2023.
Pobre Peco, ho vaig passar molt malament, en aquell moment.
Sí? Quan? Ah, bueno, quan va ser l'accident. Sí sí,
sí, sí, sí, sí.
Jo crec que és la primera bandera vermella que veig al circuit en una cursa mundialista.
Va venir un silenci que sí, em feia
sí.
Una por.
És que semblava... Jo estava al mateix... O sigui, jo estava just enfront d'aquest incident i semblava que... Recordava altres moments més tràgics que potser...
Recordava el pilot de Moto3 que va ser passat per sobre d'una moto que no recordo qui li va
passar. Tomisawa.
Bueno,
també li va passar.
La mort de Tomisawa va ser molt similar. El cas és que a Banyalla el que li van passar per sobre era de les cames. Això es va veure des del primer moment. Que...
Bueno, jo des de la pantalla no ho vaig veure, clar.
Ah, no? Doncs jo sí que ho vaig veure des de la pantalla.
Des de la tribuna B?
Ah, clar.
La pantalla està molt lluny.
Sí, perquè està a 20 euros de taxi, la pantalla.
Bueno, un moment.
Jo des de la Pelús ho veia bastant bé.
I mare meva, quin susto, madre mía.
No, un ensurt tremendo.
I va estar 10-15 minuts sense, més o menys, fins que ja el van atendre ja bé i que ja es va posar com...
Sí, però, bueno, hi va sortir l'ambulància i tota la pesca. Van ser uns moments molt, molt bèsties al circuit.
Sí, no? I com tampoc va sortir pel seu peu i tal, doncs semblava que potser li havia passat...
És que em va recordar,
no?
Perquè jo vaig viure molt la mort de Jason Dupasquier, que era el pilot de Moto3, que va ser així, que li va passar un pilot per sobre i, bueno, jo vaig començar, és que no, és el mateix. Mm. Bueno, és que les curses de motos és el que tenen, bueno, i tot el motorsport, que és perillós.
Sí.
Ens dona alegries, però també les treu de vegades. I, bueno, seguint amb MotoGP i el que estàvem parlant d'Argentina, també em recorda aquesta cita mundialista a un pilot que ja no corre a les motos, que és Gabriel...
Rodrigo.
Gabriel.
Bueno, Gabriel Rodrigo. Acabem de treure aquí un nom que estava ben guardat,
Sí.
Ostres, sempre el tinc al meu cap, de tant en tant me'n recordo de Gabriel Rodrigo, pilot, ja, anava a dir hispano-argentí, però era madrileny-argentí,
sí.
És madrileny-argentí.
Jo era més madrileny que argentí, el que passa és que corria per Argentina, com tants altres, no?
No sé si va néixer a Argentina, va néixer a Madrid i el pare o la mare eren argentins i va decidir fer servir la llicència argentina però no tenia ni tan sols accent.
No, no, ja. A veure, tot això de la bandera...
Com David Alonso.
Sí, hi ha molt màrqueting, i Alonso igual.
Sí, potser l'estratègia era similar. Era similar.
Bueno, un Gabriel Rodrigo que va tenir un accident i mesos després va decidir que no, sí. No tornava a córrer, que la seva vida no era per allò.
Ha estat pare fa
sí.
No gaire.
Sí, sí.
Sí. I bé, una nova vida per Gabriel Rodrigo, allunyat de les curses. Saps a què em recorda aquest Gran Premi d'Argentina? Que em sembla que, no sé si va ser el 22 o el 23, Moto2, bueno, precisament parlant de Gabriel Rodrigo, sí. Moto2, Celestino Vietti tirant a terra a Fermín Aldeguer.
Ostres, Moto2...
Recuerdo desbloqueado.
Jo aquella temporada Moto2 la vaig seguir...
És que el Gran Premi d'Argentina... És que el Gran Premi d'Argentina cau molt bé, perquè t'agafa el diumenge per la tarda.
Bon horari, allà. Si no hi ha futbol al mateix temps, és un horari molt bo.
Sí, i... entre Real Sociedad Osasuna i...
No, home, clar, si has d'escutir, home. Bueno, Moto2, hi ha alguns anys de Moto2 que...
Et trobes què tal, poses les motos i estan fent Moto2, doncs mira, comences a veure la cursa i mira... Moto2, i justament era l'any aquest que estava Canet... Bueno, l'any que estava...
L'any que no està Canet.
L'any que estava Canet, Luti, Vietti... Hòstia,
Luti, eh? Incombustible.
Sí, sí.
Bueno, doncs ara diré quines són...
I Sam Lowes.
Sam Lowes. Està a la Superbikes ara. Els dos germans junts?
Sí.
Sí, Àlex i Sam. Diré ara els horaris, però abans, què penseu com arriben els pilots de MotoGP a aquest Gran Premi d'Argentina quan només hem tingut un abans, però sembla que ja portem una temporada sencera després del que ha passat.
Bé, jo crec que Jorge Martín arriba una mica perjudicat.
No arriba.
No arriba. Ja veurem si arriba a la següent, que no sé si és Jerez.
Home, jo espero que sí.
Jo crec que sí.
Van dir que justet, que eren 3-4 bueno, setmanes...
Per perdre... O sigui, se la pot saltar. O sigui, ja posats, ja sí. Arribats a aquest punt.
No, ja el Mundial no el jutarà. O sigui, això està...
No?
Sí, sí, sí.
Tu creus que Jorge Martín, amb 2 o 3 curses de desavantatge i amb no la millor moto, té alguna opció de jutar el Mundial?
Jo crec que si després...
Em perdó, però...
Jo, bueno, si l'any passat va entrar en la lluita, Marc Márquez, quan va començar a fer coses...
Marc Márquez no va estar a la lluita al Mundial
Eva, jo et dic
en cap
que
moment, pràcticament,
si,
eh?
Si el Martín arriba...
Estava virtualment, però...
Estava virtualment i podia passar.
Si després de 3-4 curses el Martín arriba a poder lluitar al Mundial contra Márquez, tu seràs la persona més trista del món.
Home, si arriba sí. I guanya una cursa, sí, però si fa un podi, no. Jo no crec que tingui cap opció
de
guanyar el Mundial.
Si Martín arriba a poder barallar el Mundial...
Però vist
que ja no només és Marc Márquez, és també Àlex Márquez i Pico Bañaya.
És que Àlex Márquez està molt fort.
Però tu has vist com va augurar amb aquesta moto i sent rookie?
Sí,
home, ja, però...
com la companyera de 24 hores que dijo, va com un pepino.
No, però...
Lluitar pel podi és una cosa i lluitar-li una victòria amb Marc Márquez. I a Bagnaia, quan millori una mica el seu rendiment, és un altre.
Depèn del circuit.
Jo soc la major fan de Marc Márquez, però vull...
Jo també vull que torni.
Però jo no ho crec. O sigui, jo pensava que Martín lluitaria al Mundial, però ja ha començat d'una manera...
No, clar, o sigui, lluitar-lo si hagués convençat des del principi. Ara, que Márquez té uns quants zeros, que passen coses, però és que també estan... O sigui, no és que Márquez estigui molt per sobre i no hi hagi cap Ducati al darrere.
És
que estan totes les Ducati davant.
I totes les Ducati.
Sí, estan més possibilitats de lluitar al Mundial o Gura, si són capaços de...
Bueno,
no comparem qualitats.
Tampoc et motivis, però... eh? Em perdó, eh?
Home, matemàticament...
Lluitar al Mundial o Gura.
El més probable és que Martín acabi al Mundial davant d'Ogura.
Home.
Fins i tot amb aquestes rondes que perd. Però...
Hem de veure també l'Aprilia on està, perquè jo crec que en una cursa no ho podem veure, i jo crec que, per exemple, a Costa...
Però sí que podem veure on està Marc i Àlex Márquez.
Sí, jo crec que sí.
Només ha sigut la mateixa cursa, eh?
Àlex Márquez porta tots els tests sent segon tercer classificat i és una cosa que ja tenim constància. El de Sapilia ha sigut com una mica fugaç.
Sí, a més, jo diria que Tailàndia no ha estat mai un circuit precisament gaire Aprilia.
No.
Que jo recordi... Tailàndia?
De fet, els tests, per exemple, va sorprendre perquè no estaven gens amunt i aquest cap de setmana algú ha estat tal qual.
Massa a mi favor, no?
Però pot ser una cosa circumstancial, també. Tu creus que Bagnaia estarà tan a sota? O sigui, jo crec que Bagnaia lluitarà per ser segon.
Jo vaig veure, ara que anava a parlar també del que va passar la setmana passada, bueno, sí, perquè ja parlem de...
Sí, fa dues setmanes.
De fa dues. Bagnaia se'l va veure molt com... no sabent què passava.
Tranquilito.
No, sabem què passava.
Estava com desconcertat.
Sí, va preguntar als seus mecànics, assenyalava les rodes de la moto, els mecànics no sabien què dir-li. Era com una cosa, i bueno, ara veient després a Dazón, al Código MotoGP, que fa Natasha Alfa-Geme, que també m'agrada molt, que no diré només de la Izaskun.
Una crack Natasha Alfa-Geme, de fet, va ser una de les primeres persones que es va assabentar de l'existència de l'Angle de Miramar.
Sí, ens va enviar una salutació, sí. La veritat és que molt, molt maca. Parlava de que a Ducati, al box de Marc Márquez, ningú en tenia, perquè Márquez havia deixat passar Àlex Márquez. O sigui, els teus mecànics, que són els que estan mirant el que passa a la moto i el que t'han d'enviar al dashboard i tot, no tenien ni idea del que estava passant a les pressions del pneumàtic de Marc Márquez. Marc Márquez és pilot i mecànic de la seva moto.
Juan Arena a Ducati, jo ho veig.
Bueno, això, el meu pare, veient això de Gigi Dalligna, va dir, pues porque no puso Dazón.
Ho va clavar, és que Pedrosa no sabia per on li va el viento, i Juan Arena ja ho va dir abans. De fet, com li volia discutir una mica i...
Sí, no.
El temps li va donar la raó.
És que no... A més, anava a dir jo, el tema de... Ara m'ha marxat el cap.
Bueno, segueixo amb les declaracions que van haver-hi després del Gran Premi. També vam tenir les declaracions de la mare dels Márquez, la Roser Alenta, i va dir que li faria més il·lusió que guanyés el Mundial l'Àlex que no pas el Marc.
Home, clar, perquè Marc
feia... Ja, sí, és que
l'Àlex té
dos Mundials.
Clar, sí, el de les dues categories inferiors els té.
No en té cap de MotoGP, em refereixo.
La mare...
De la categoria reina.
Per il·lusió... Sí, jo també seria bastant... Hòstia, se van callar bastant. Tema Bagnaia.
Era això? T'ha tornat?
Sí, Bagnaia sempre comença igual. Comença l'any de... Hòstia! I ara esto com va?
Fins que semblava que era més com... Qatar. O sigui, que com... Que era,
però escolta,
que
més circuit, la seva moto,
no? No sé, però l'any passat va començar igual. Haig de mirar les dades de Martín tal, i al final
més.
Torna.
No,
i al final
no tornarà,
Agafa aquestes ratxes que agafa sprint, carrera, guanya 3 o 4 seguides...
I després què?
I després cau.
Però això ho feia amb Jorge Martín, com a màxim rival pel Mundial.
Ja.
Amb Marc Márquez,
però alguna ratxa d'aquestes també agafarà aquest any.
Però com pot ser que no sàpiga per on agafa la moto si és la mateixa moto que portava l'any passat?
Bueno, perquè és la 24,5 o 24,9.
Sí. No, però és 2, és 24,2. O sigui, és realment, ho van dir, això ho van confirmar, és la mateixa que l'any passat, menys amb una coseta que van canviar, no sé si dels... els alerons aquests...
Sí, l'aerodinàmica.
Però res, o sigui, és 24,15. O sigui, ja veurem, això també s'ha de posar sobre la taula, que potser dins d'unes curses ja Àlex Márquez i tots aquests no poden anar al mateix ritme, ja que la seva moto serà pitjor, però ara mateix, sent la mateixa moto i tal...
Aviam.
I s'ha confirmat qui serà el distribuïdor dels...
No. Ah, sí?
Ah, sí.
Hòstia, se'ns havia oblidat dir-ho, sí.
Desgraciadament. Bueno, qui serà el nou...
No estic d'acord, però primer que comenti l'Eva...
No vull dir. Me niego.
Qui serà el nou...
Un viejo conocido.
Un viejo conocido. Más conocido...
Como Piedrelli.
No,
és
tampoc.
Que no.
No, però jo penso
canviant
que...
Canvien els noms de les coses.
Com?
Canviar els noms de les coses.
A nivell de compostos?
Clar.
Bueno, clar, sí, ara...
El de C1-C2 serà, sí. Tipus així, ara, a motos també.
El tou serà dur, el mig
sí,
serà
sí,
superdur.
Sí, 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 l'interval més és això.
Extra dur.
Però és que Pirelli és molt estrany. O sigui, de sobte et porta un pneumàtic. A la Fórmula 1 passava al principi, era...
5 parades, cada cursa era...
Que va, el 2011, conforme posaven un pneumàtic, l'havien de canviar.
Això,
I el 12 i el 13 també.
El 12
eren carreres 2-3 parades.
Sí.
2-3 aturades. Després ho van voler canviar perquè durava supermala imatge a la marca i ara eren pedres d'aguantar un Gran Premi sencer amb el mateix pneumàtic.
Ara sembla que...
Estil 2005.
Depèn de la cursa...
Ara depèn una mica de la cursa.
Ara depèn si el pneumàtic li pilla a Bagnaia, no?
Els Pirelli són pneumàtics que tenen molt grip químic, que es diu. Que és un grip que ve donat del pagament que porten a sobre els pneumàtics. Els pneumàtics de curses, quan s'escalfen, generen una mena de capa de pagament a la seva carcassa, que és després la que veiem...
De pegamento. És que pagament sona raro.
Ah, no, no.
De cola, de...
D'adhesiu.
Adhesiu.
Quan s'escalfa ja nena aquesta mena d'adhesiu, que després, quan es torna a refredar, queda com aquesta pasta estranya que queda sobre els pneumàtics de competició quan els veiem al circuit.
No, i quan els toques i té aquesta textura que és una mica així...
Doncs els Pirelli tenen molt d'això. Aleshores, és un pneumàtic una miqueta que no acaba de convèncer tothom.
Hi ha
pilots
F1.
Que en Pirelli són... No, en Pirelli F1
perquè
GT World Challenge jo he sentit molta gent queixar-se dels pneumàtics. A les Superbikes he sentit a gent queixar-se dels Pirelli. Això et va ser una competició que fan servir Michelin, Goodyear, altres proveïdors de pneumàtics.
Abans, també.
Sí, és que Bridgestone ja no fa competició gairebé.
Sí,
Firestone, no està, Firestone, que ve a ser Bridgestone també, i no hi ha aquesta problemàtica, però en Pirelli sempre hi ha aquest run-run, que també pot ser una mica vingut a la fama que han agafat a la Fórmula 1.
Jo penso que sí, eh?
Però
el que sí que
no acaben de...
El que sí que és sorprenent és que confien en Pirelli amb totes aquestes coses, sobretot a la Fórmula 1. Bé, jo crec que Liberty està de per mig, evidentment, perquè
va unificar
tot, no? I una
mortalada curiosa.
No, segur. Però jo crec que és més aquest tema de que volen comunificar molt Fórmula 1 MotoGP i com sí. Volen fer-ho tot igual, no? Tema horari.
Ja veurem si no canviem a tenir Moto1 en comptes de MotoGP.
Sí, sí? Una... arribarà la FIA i dirà...
Parlaven sí. Que...
Penalti,
deien que volien com deixar d'equiparar Moto2 i Moto3 amb MotoGP. Això ja s'està parlant de fa temps, que sí. Volien que perdés estatus.
Sí.
No sabem. Això seria dolent per
sí,
la competició.
Sí.
Per mi no, és que les mateixes persones que segueixen MotoGP no són les que segueixen la Fórmula 1.
No.
Són pel mateix
no.
Públic.
I la mateixa gent que segueix MotoGP i Moto3 no és la mateixa gent que segueix la Fórmula 1 i la Fórmula 3. No té res a veure.
Sí, en teoria sí que sol coincidir les dues reines, no? Molta gent veu MotoGP, la gran, i Fórmula 1, però els que són més puristes, tant tema de cotxes com tema motos, jo crec que això de que, com que els estandarditzis més encara, no s'ho prenarà gens bé, i sobretot a motos, que és com un producte molt, molt seu, i ara potser deixa de ser tan especialitzat, no?
Sí. Bé, doncs amb aquest nou proveïdor de pneumàtics, alguna dada més que ens vol donar la Eva?
Hi ha dades de números, de dates i d'hores. Apunteu perquè tenim el Gran Premi d'Argentina aquest cap de setmana i comptarem amb la classificació dissabte a la tarda a partir de 5:45 i l'esprint serà a les 7 de la tarda. Després, diumenge, tindrem la cursa de Moto3 a les 4 de la tarda, Moto2 a 5:45 i MotoGP a les 7 de la tarda, igual que dissabte.
Ok, pues...
Bona hora.
És més aviat que abans, veritat? Abans era com més tard, a Argentina, com a les 8. Quan va passar el rotllo aquest de Márquez amb Rossi, el d'Argentina, era com més tard.
Quan va passar el rotllo de Márquez?
No, és que, buah, això va ser 2016, potser, o 17?
Por ahí, sí.
Va ser molt èpic aquest Gran Premi. Que Márquez era destroyer.
Sí,
la remuntada,
no,
se li va parar la moto.
Va guanyar Miller o Crutchlow? Crec que va ser
Crutchlow, pot ser,
crec
no?
Crec que va guanyar Crutchlow.
Crec que va ser
sí.
L'única victòria de les poques que ha tingut.
Molt boig aquest Gran Premi.
I parlàveu abans de que després d'Argentina quin premi tindrem, és el Gran Premi de les Amèriques.
Ah, sí,
ara que parlaves també de...
Puta. Sí. Bueno, és que Márquez pot fer 3 victòries seguides, eh?
Sí.
Amb aquesta disposició.
3 victòries seguides de la mateixa manera que ho ha fet Christopher Bell a la NASCAR. Ara ho continuarem explicant a la pròxima part de l'Angle de Miramar. Ara farem una mica de descans. Tornarem amb la Fórmula Sprint per Àlex Bermúdez. Per ara, uns minutets de descans. Fins ara.
Programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
Galiza, no Vallès.
Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
Galiza no Vallés.
Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
Stroboscop, programa on la música francesa és la protagonista. Stroboscop, cada setmana a la sintonia de Ràdio Mollet, conduït i presentat per Carles Estrada.
Stroboscop, dimarts a les 6 de la tarda i si no l'has pogut escoltar, en redifusió el diumenge a les 3 de la tarda.
Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Guess who's back? Back again. Sadie's back. Tell a friend. Estem de tornada a l'angle de Miramar i conforme entrem, ja hem tancat abans el capítol de sobre les dues rodes. Recordem, tenim Gran Premi d'Argentina. Ara passarem agenda després arribant al final del programa. I ara entrem de nou en una altra secció. En aquest cas serà per parlar de la Fórmula 1 a la secció de la Fórmula Sprint d'Àlex Bermúdez.
Doncs ja estem a setmana de Fórmula 1, setmana de cursa, la primera de les 24 que tindrem aquest any. Un altre cop estem en xifres rècord. I bé, aquesta temporada 2025 que comença, doncs, bé, comença més tard que altres anys, que me'n recordo que ja començava molt aviat, la primera setmana de març.
Comença una mica boca baix, perquè comença Austràlia.
És veritat, comença boca baix. Bueno, en realitat comença com devia començar, no?
Sí, sí.
El Mundial Ideal, d'acord, serà començar a Austràlia, acabar a Brasil. Això sí. Ja s'ha trencat.
Tot i que va estar una temporada que era al revés. Acabava Adelaida i començava... Era, Brasil acostumava a ser la segona. Ens
estem anant ja quan es corria a Sud-àfrica encara. I...
Bueno, època Senna, eh?
Sí, època Senna, sí, sí.
De fet, el primer mundial de Schumacher, el 94, que ja no era època Senna, perquè precisament el 94 va morir.
Era...
Sí, era aquell any. El va guanyar Adelaida, era el Gran Premi d'Austràlia.
Encara no es corria ni Albert Park, que crec que el canvi va ser un poc després, no? 96, 97?
Sí, por ahí, més o menys, sí, sí.
Bé, doncs, en aquest cas doncs, es correrà el circuit d'Albert Park, com bé hem dit. S'haurà de matinar moltíssim, després repassarem això, ara tancant la secció.
S'haurà de sortir de festa?
No, jo l'últim que vaig sortir de festa vaig intentar veure després la cursa, va
aquest
ser programàtica.
No toca sortir de festa perquè... No, el Mundial de Fórmula 1 no és l'únic campionat que comença aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana també comença el campionat de karting de la Comunitat Valenciana. I aquí tenim com a representat en aquell campionat de karting de la Comunitat Valenciana.
Leo Córcoles, no?
Leo Córcoles, que estarà allà al circuit de Motorland. Ha estat aquest cap de setmana fent test. I jo aniré personalment el dissabte.
Estaràs, no?
Sí, sí.
Ah, vale.
De fet, ja tenim acreditació, ja tinc acreditació confirmada per PAN de la Federació Valenciana de Karting i, bueno, d'automobilisme, però no tenen federació concreta de karting. Agraïm moltíssim a la federació
sí.
per aquesta acreditació.
Sempre que ens donen una acreditació ho agraïm molt. La veritat
sí.
És que...
Sí, realment...
Tot un dia ho va fer anglès.
Sí, sí,
me'n recordo.
Sí, sí, sí.
Que tinguin en compte la nostra feina, per nosaltres és superimportant.
Sí, i res, agraïm moltíssim aquest detall amb la Federació Valenciana d'Automobilisme i serem allà cobrint l'esdeveniment.
Doncs sí.
Continuen...
És que t'has ficat aquesta cunya i m'has...
Sí, bueno,
seccions,
no, és que ja que parlem de temporades que comencen,
sí, sí.
Doncs anem a parlar d'una important.
Le vienen estímulos.
És que jo ja el karting...
Ara anem a... Ja hem parlat dels petits, ara anem a parlar dels grans, no?
Sí, per ordre d'importància.
Això per tu seria el contrari, però bé. Us he preparat...
Home, en el karting hi ha gent bastant més gran que la Fórmula 1.
Sí,
de fet,
això,
també
això ja,
bastant més petita.
Això fa una mica polla, eh? Ja els que tenen més de...
Bueno...
És com un Moto3.
Com Jaume Macià l'any passat.
No tant, però... Trentanyeros i quarentones a caseta sí que hi ha algun, eh? O sigui, no és...
Una cosa és fer-ho lúdicament, però ja competia en karting amb...
Bueno, sí, sí.
No sé, jo no acabo de veure,
eh? Jo ho faria.
No, a veure si... Ui, si no és professional i tal, doncs suposo que sí. Bueno, bé,
no,
ens estem anant
segur,
ja.
No.
Vaig a recuperar abans de... Us havia preparat aquí per fer unes porres de cara... Bé, bueno, us havia dit una cosa, però ho he canviat una mica, ara ho explicaré.
És genial.
Això és com sempre, això és improvisació pura. Però abans d'entrar en això, vull recuperar això molt ràpidament dels tests, dos dades importants. I és, primer, les voltes completades. Això ho vaig comentar ja per sobre l'altre dia. Ho recordo una mica per tenir en compte per on venim. L'equip amb menys voltes disputades és l'equip Aston Martin. I el segon, que menys voltes ha fet, és l'equip Red Bull. Que jo només vull dir que no ho havia pensat que era tan així, però jo precisament són els dos equips dels que tinc més dubtes de cara en quina posició estan. Jo crec que en quina posició estan tant Red Bull com Aston Martin pot determinar molt la configuració de la graella, perquè poden ballar com 3-4
sí,
posicions.
Sí, totalment. I on estarà Williams?
I on estarà Williams, que jo crec que en això sí que tenim més certeses que estarà bé, ja que, i ara ho aprofito ja per enllaçar amb això, és l'equip que va fer, bé, doncs dos dels tres actors de Bahrain més ràpid. Això, evidentment, doncs no serà real, però sí que ens fa veure que estan, almenys a una volta, és un equip molt potent i jo crec que pot liderar la zona mitja de la graella.
Molt de compte per Mònaco.
Sí, sí, a Monaco compta. Pot ser una mica com Aston Martin al 23, un equip que... O Alpine també va anar molt bé aquella temporada a Monaco. I compta perquè sembla que la graella està més apretada del que estava abans. I ja, doncs, bé, doncs ja per entrar una mica, jo us volia preguntar, després ho faré jo, pel top 5, tant del Mundial de Pilots... Bé...
Ostres, el top 5.
El top 5.
El top 5 de pilots i de constructors.
De constructors. De constructors... És més complicat, ho podem dir si voleu, rendiment d'equips, ja que
val.
Potser està... O sigui, a pilots us demano la classificació del Mundial, i
sí,
a equips
sí.
Us demano el rendiment, perquè pot ser val. Que un pilot estigui per sobre del seu equip, que hi ha diversos casos que serà així, i després okay. Dels espanyols. com estan els espanyols al Mundial. Això és una mica...
Top 2, no? Perquè...
No, això, no estem a...
No estem a MotoGP.
Anem amb un comentari que millor no fem, ¿vale?
Jo deixo que comenci l'Eva amb els rendiments, no?
Amb els rendiments?
Bueno, els rendiments dels equips, bueno, una mica de porra.
No, amb els rendiments dels equips, m'acabeixo a ser la primera. De l'1 al 5.
I si vols també fer...
I de pilots també. Acaba tu primer.
Vale, sí, fes-ho tu. I m'ho vaig apuntar, he portat boli per apuntar.
Ojo, paper i boli.
Paper i boli.
Per equips.
Del 5 a l'1, així diríem.
Del 5 a l'1.
Home, clar.
Sí. Perquè no farem del 40 a l'1 perquè esto seria...
Sí, escolta, sí, és que és... Farem... A veure...
Els equips, va, els equips fessos a l'altre.
És que no m'esperava que diguessis 5. M'havia preparat els 3 primers.
D'ambes.
Els 3 primers. D'ambes
coses. Bueno, dels 3 primers.
No, de pilots puc tirar, però d'equips...
Va, dos equips... Digues 3, va.
En cinquena posaré...
Recordar que en teoria de zona alta deurien ser 4 equips i tota la resta del cinquè cap a sota.
Sí.
Això et pot ajudar una mica.
4 equips implica que l'últim acaba 8è.
Acaba 8è, o sigui que està molt limitat.
És una zona alta. Que...
Sí, és molt alta. És una zona...
Posaré...
Com a cinquè equip.
El Mercedes.
A Mercedes.
Ojo, això sí que...
Ojo perquè Mercedes...
Això no m'esperava jo tan alta a sota, eh? Mercedes a una volta sembla que va bé...
Estava però no dubtant, però és que posaré el McLaren per davant del Mercedes.
No, home, segur.
Jo crec que mai cap persona dubtava d'això.
Sí, bueno, però és que hi ha un dubtes. Ara, amb Lando Norris, que no, jo no entenc.
No, els dubtes són de Lando Norris, no de McLaren. Sí. Ves que ho vas pillant.
Bueno, posarem a Mercedes en quarta posició, perquè li tinc fe, Williams.
Williams, ojo. Això... Bona aposta, eh?
Sí, sí. Aquesta pot entrar, eh? És arriscada, però pot entrar, eh?
A tercera posició, McLaren.
McLaren, tercera posició?
Sí.
Això sí que no m'ho esperava.
Després guanyarà el Mundial Norris i...
Segona.
Pondrà cara de sorpresa.
Red Bull.
I
guanyador de constructors o millor rendiment.
Aston Martin. Ja està, sí.
Ferrari.
Arriscat, no m'ho esperava. Jo anava a dir una cosa distinta.
S'ha tirat molts triples. Jo també, després ho diré,
sí.
Jo no tinc res semblant a això.
No, a veure, és que... No són tants triples, de veritat, que ho penso.
A veure, zona alta pot variar molt. Jo penso que McLaren, sí, si està el tercer cotxe...
Poden haver moltes curses que sí que es doni aquest ordre. Monza, per exemple...
Sí. Clar, com a rendiment, que després acabin així, pues, jo no ho sé perquè no sé quin rendiment tindran els pilots...
Sí, no, clar, o sigui...
No,
ningú.
Que està,
està molt bé, o sigui, millor això que m'hagis dit el mateix que jo i que l'Àlvaro, o sigui,
sí.
Que serà més semblant, suposo.
I top 5 de pilots?
Top 5 de pilots. I després, diguem, si no entra cap espanyol, que suposo que no, després els dius, també.
Suposes que no entrarà cap espanyol al top 5?
Home, si entra un espanyol al top 5 de pilots de qualsevol dels tres, seria una sorpresa.
No, la veritat és que no per això. a veure que... Digues tu el rendiment dels
cotxes. Va, sí. Va. Ja, ho diré jo.
Jo diré... en cinquena posició... És que, clar, és difícil.
És difícil o no,
En cinquena posició diré Aston Martin.
Aston Martin, vale.
En quarta posició diré... Red Bull. Tercera posició, Mercedes. Segona posició, Ferrari. Primera posició, McLaren. No m'he mojado nada.
No.
Porto un paraigües a sobre? Tremendo. O sigui, res.
Jo ara vaig amb el meu, que sembla moltíssim el teu. Jo en cinquena posició he posat a Williams, tot i que després jo no dic que hagi de ser novell de ser els dos pilots de Williams, eh?
Sí.
Però he posat cinquè a Williams. Quarta posició he posat al Mercedes. Jo penso que el Mercedes, sobretot a tant de llarga, se li veu molt malament. Compte si milloren això que es poden ficar a la lluita. Jo crec que ara mateix serà l'únic equip dels quatre que no podrà optar. Jo diria que n'hi ha podis, segons més o menys el que jo diria. Tercer, Red Bull. Red Bull, és que el tema és tant que, sobretot a una volta, Verstappen ha clavat bones voltes als tests, però sembla que a tant de llarga no tenen... No saben per on va el tema. I el tema és que a Verstappen, ja no parlo ni a Lawson, perquè Lawson ha estat molt desaparegut als tests, ha fet molt poques voltes també, ha sigut el penúltim pilot amb menys voltes. Verstappen li costava fer voltes ràpides i això no era normal als tests. Jo segon ficaria a Ferrari i primer McLaren, però jo crec que Ferrari estarà molt amunt i jo crec que és la parella més forta del Mundial i que lluitarà moltes victòries.
Segur, això segur.
És que m'espero que McLaren li passi com a Red Bull l'any passat.
Sí, que comença fort i que...
Sí, sí. És possible, sí. És possible. Però jo crec que fins i tot, si està molt igualat, continuaran desenvolupant els cotxes d'aquest any, perquè, clar, et pots emportar un Mundial. O sigui...
I sobretot que l'any que ve, potser Red Bull i Ferrari no, però McLaren potser no es veuen un altre fins dintre de molts anys, eh?
Bueno, bé, és que no se sap.
Clar, o sigui, no se sap, però en teoria els pilots més, els equips més poderosos són
sí.
Mercedes, Red Bull, Ferrari, aquests en teoria l'any que ve han d'estar per allà.
Sí, 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 totalment.
Bé, Eva. No te libres ja més de
pilots.
No, és que després em traieu això.
No, ho he apuntat per això. L'últim dia del Mundial...
Per suposat.
Ens veurem de totes les prediccions que no tenen res a veure cap de les tres amb el que haurà passat, segur.
Vinga, mojate.
Cinquè pilot. Classificat. Això que és classificat, eh? Això, comparem tabla de pilotos i...
Mare meva. Però si jo... Hi ha pilots que no sé en quin equip estan.
Bueno, però jo crec que el top 5 és bastant... És bastant clar.
A veure,
o sigui, és bastant...
has posat Ferrari, Bull, McLaren, Williams.
Ja. Yeah.
Mercedes.
Sí.
Pots tirar d'això per completar. Si et falta un, doncs més o menys, no?
Val, la cinquena posició posaré a Russell.
Vale. Em sembla raonable. Realment sí. Raonable.
Sí, sí.
La quarta posició se la dono a Leclerc.
Molt a baix.
La tercera...
És que no està colant res el dels equips amb els pilots.
No, no, però és que jo ho trobo realista, això.
Ah, pot ser. Home, si parlem de rendiment del cotxe, sí. Ja l'hem passat una mica, no?
He posat cinquè a...
Russell, quart a Leclerc.
Quart a Leclerc. Tercer, Piastri.
Ui, la segona posició.
Norris.
Norris.
Guanyador 2025, Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton, o sigui, segons Verstappen no estarà al top 5. Uau, això si passa seria...
Seria la bomba, eh? Sí, sí.
Home. I més sent el Red Bull segon, pilot, segon equip en rendiment.
De los puntos del año pasado de Checo Pérez. Sí, la veritat és que...
Bé, ara totes les mirades s'enfoquen cap a mi. He de dir la meva porra pel...
No, no, i la teva?
Pilots. I espanyols?
Espanyols?
Sí.
On creus que terminaran Carlos Sainz i Fernando?
Aquesta és facileta.
Aquesta, a veure...
Top 10 als dos.
Uah! 8 o 9 és segur.
Sí.
Te l'has jugat molt, Eva.
Tu dius...
Que, no, tu ves això que sempre dius en les... porras que fan Anderson, dices Lobato, madre mía, qué triple se tira, soy yo. Ya
está, Lobato este año, aquí este año está.
Mira, yo a los españoles ya me puedo apuntar. 8è, 9è.
Al top 10, sí. Convido.
Sí, sí, me sembra una cosa raonable.
No sé posar més a baix, eh? Però en quin ordre? Primer Sainz o primer Alonso?
Primer Sainz. 8è Sainz, 9è Alonso.
Amb això estem més a prop del sí. Que sembla, eh?
Després, 5è classificat al Mundial, Lando Norris. Sí, sí, sí. Quart classificat al Mundial. George Russell.
Sí. George Russell.
Tercer classificat. Charles Leclerc.
Charles Leclerc.
Segona posició per Lewis Hamilton. Primera posició per José Bordalás.
José Bordalás?
Com?
Qui és José Bordalás de la Fórmula 1? Quina metàfora és?
No, no, José Bordalás Jiménez, que jo el veig... Jo crec que pot guanyar el Mundial de Fórmula 1 amb el que ha fet, amb el que està fent amb el Getafe.
Si tingués el millor cotxe, podria, perquè defensa molt bé.
No, campió del món Max Verstappen, segur.
En sèrio?
Tu dius que amb el quart cotxe Verstappen pot guanyar el Mundial. T'ho compro, eh?
Sí,
sí,
sí.
Totalment d'acord, eh?
Segur, sí, sí.
Vale, doncs jo vaig així molt ràpid, perquè no anem molt sobre de temps. Jo he ficat en cinquena posició a Lewis Hamilton... Penso que el Ferrari aquest any anirà com un coet, però jo crec que Leclerc guanyarà la partida aquest any. Quart, a Piastri. Tercer, a Leclerc. Jo crec que Leclerc aquest any pot lluitar moltes victòries. I he posat segon a Verstappen i primer a Norris. Perquè jo penso que el McLaren va tan bé que guanyarà el Mundial. Cap dels dos heu dit que guanya el Mundial Verstappen. Cosa que m'ha sorprès.
No, jo... Sí. Sí, jo no l'he posat ni en el top 5.
Ah, no, és veritat, aquí has posat tu?
Hòstia,
no
t'ho puc... Jo?
Ah, Hamilton. Sí, sí,
no, és que per mi és l'últim any de Verstappen a la Fórmula 1.
Per l'Álvaro també.
No, no, és que ja ni me'n recordava que estava aquest any, saps?
Sí. Bé, què més? Faltava acabar la teva porra?
La veritat
porra,
és que ha sigut una patinada no ficar-la al top 5. Home. No m'obré.
No t'arrepientes, no?
No, la veritat.
Ja, ens quedem sense temps.
I he posat 9è Alonso i desè a Sainz.
Mm-hmm.
Però penso que els 8 primers seran McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, en qualsevol ordre, aquests pilots.
Mm-hmm.
Home, Lawson, potser, si ho fa molt malament, potser no entra al top 10, però la resta jo crec que...
Jo he ficat el Mercedes per davant del Red Bull.
Bé.
Tu has ficat Mercedes 5è, Williams 4, sí. McLaren 3er, Red Bull 2er i Ferrari 1er.
Això. Sí. El Red Bull per sobre del McLaren he ficat.
I cap pilot de Red Bull entre els 5 primers del Mundial.
No. Por eso, por sí, lo punto de Checo Pérez de l'any passat.
Bé, doncs...
Això ens ho guardem.
Això ens ho guardem.
Molt ràpidament.
Hem de comentar el Madrid Ring.
Ah, bueno,
ja tenim nom oficial pel Gran Premi de Madrid.
No ho tenia apuntat, Madrid, però sí. Té nom oficial. Crec que
la Ney Boig.
Sí, la Ney Boig. El Circuito Loco. No sé, sí. Jo penso que està molt enfocat al tema internacional. Ja ens ho podíem imaginar. I sembla que serà bastant de luxe i pensant més en el públic internacional. Veurem com va, en teoria l'any que ve. Hauria d'estar ja fet. I horaris de les sessions, molt ràpidament. Entrenaments lliures a les 2:30 a les 6 el divendres. Lliures 3 a les 2:30, classificació a les 6 i el dissabte, evidentment, i la carrera el diumenge a les 5 del matí. S'haurà de matinar...
Horari genial, immillorable.
Despertador i cafetito i colacao i a veure la cursa.
Genial.
I a dormir i perquè després, a l'hora de la migdiada...
Tenim les motos.
Tenim motos, sí, sí.
Acabat amb això, passem a la meva secció, les categories minoritzades. A les categories minoritzades hem tingut també un cap de setmana breu, però intens. Hem tingut curses al circuit que repassarem ara, les curses quilòmetre zero, hem tingut NASCAR, Superfórmula i Race of Champions. Començant pel Roc, per la Race of Champions, que es va disputar a Sydney. Recordem que és una copa de diferents curses amb diferents cotxes i modalitats, on es presenten cotxes, es presenten pilots que corren amb diferents cotxes en diferents modalitats. Aquest any el campió individual ha estat Sebastián Loeb, per cinquena vegada, i el país campió ha estat França. Loeb es converteix en el pilot que més vegades ha guanyat el Roc i França demostra l'espectacular nivell de pilots que tenen. França té un nivell de pilots espectacular. Aquest any, de fet, tenim dos francesos a la grella de la Fórmula 1.
Sí, sí. Bueno, aquest any...
Sí, sí, acostumem a tenir pros francesos i l'acadèmia de França que funciona genial. Pel que respecta al Roc, això, campió individual Loeb, campiona nacional França. A la NASCAR, recordem, va córrer a Phoenix, corria també l'Arca i l'Xfinity, que van tenir carreres superentretingudes. Comencem repassant els resultats de l'Arca, que recordem que corria juntament amb l'Arca West, on va guanyar Brent Crews, i el nostre representant, Adrián Ferrer, va tenir una cursa molt complicada. Per motius de pluja es van cancel·lar els entrenaments lliures i la quali els entrenaments lliures i la quali, i es va sortir directament a carrera. Gairebé no va tenir opció de provar el cotxe en aquell circuit completament nou per ell, per Adrián Ferrer, i l'ordre de la sortida va ser el dels punts de la temporada passada per cada equip. Va acabar Adrián Ferrer a la posició 18a de 36 pilots. No és un resultat dolent, realment, amb aquesta situació. Li desitgem el millor per la pròxima, que segur que funciona tot molt millor. A l'Xfinity va guanyar Eric Almirola, i a la CAP, per tercera vegada consecutiva, va guanyar Christopher Bell. Tremendo el que està fent aquest home aquesta temporada de la NASCAR. Sembla que guanyarà totes les curses, perquè la dominància que té i la determinació que té és brutal, i a sobre va ser una victòria porta contra porta contra Denny Hamlin sobre la línia de meta. O sigui que una lluita, una batalla genial de Christopher Bell, i la tercera que guanya de manera consecutiva. Si guanya la quarta consecutiva serà tot un rècord, realment. A la Superfórmula vam tenir dues curses. La primera la va guanyar Kakunoshi Ohta, i la segona cursa la va guanyar un clàssic de la Fórmula 1, Tadasuke Makino. No sé si et sona, Àlex, potser?
La veritat és que no,
Estava a la Fórmula 2... Va ser el primer pilot...
A la Fórmula 2?
Sí, sí,
però
sí,
ja fa
Fórmula
anys.
2. Va ser el primer pilot que va fer servir l'Halo, desafortunadament. Va ser el primer pilot que l'Halo li va salvar la vida. Repassada Superfórmula, NASCAR i Roc, passem a les curses de quilòmetre zero. Sisplau, secció. En aquesta setmana, les curses de quilòmetre zero, doncs hem tingut curses al circuit de Catalunya, han estat les Winter Series organitzades per Gelditz Racing, hem tingut curses GT3, GT4, prototips i Fórmula 4. Començant per la Fórmula 4, els guanyadors han estat Leo Sam Robinson a les curses 1 i 2 i Kabir Anurag a la cursa 3. A destacar la grandíssima actuació de Fionn McLaughlin, tant en aquesta ronda com en el campionat sencer, un McLaughlin i un Niklas Schaffler, que han començat aquest any a les Fórmules 4 aquestes d'hivern venint del kàrting i els dos han fet uns campionats espectaculars. Veurem el que fan a les Fórmula 4 de l'any sencer, però realment a mi m'estan sorprenent molt el nivell dels pilots que posen justament ara del kàrting i que poden superar la generació que estarà mateix a la freca Fórmula 3, Fórmula 2. Penso, és la meva predicció, però realment venen molt, molt forts. Els prototips només van haver-hi dues curses, les dues van ser victòries per Dani Sofi, amb un solidíssim domini, o sigui, no va tenir rival. A GT4 vam tenir quatre curses, la primera va ser per Tom Lebon, la segona va ser per Razun, de l'equip Razun Modern Racing. Em sembla que no estava gaire bé posat el timing aquest nom, perquè només et sortia Razun i equip Razun Modern Racing. No sé si el pilot és que es diu Razun, la veritat. I la tercera cursa va ser per Mackenzie Creswell. A GT3, a les GT Winter Series, que eren les GT Winter Series grans, vam tenir també tres curses. La primera va ser per Kobe Powells, amb l'Aston Martin Vantage de GT3, com d'acostum sent una categoria de GT3, número 700, no 007, com acostumen a ser els Aston Martin de curses. La segona i tercera carrera va ser per Simon Bridge amb el Porsche 911 GT3R i a destacar, hem de destacar la participació de Luca Engsler en aquest campionat amb el seu Lamborghini. Luca Engsler, un clàssic del DTM, que ha decidit baixar a córrer aquestes GT Winter Series i a visitar el circuit. El circuit que estava ple d'equips alemanys durant aquest cap de setmana i ve unes Winter Series que realment crida l'atenció, molt bon nivell i en general molt, molt bona participació. També li han sortit competència, de fet, aquestes Winter Series per part de la Federació Espanyola i res, uns campionats que tenen molt bona pinta. Repassat això, passem a repassar agenda. Hem comentat Gran Premi Argentina de MotoGP a les 7 de la tarda del diumenge, Gran Premi d'Austràlia, de Fórmula 1.
La classificació a les 6 de la matinada, la cursa diumenge a les 5.
I després tenim un cap de setmana carregadíssim. Tenim campionat de kàrting de la Comunitat Valenciana, com a prova principal del cap de setmana. I després tenim NASCAR Cup Xfinity i Trax a Las Vegas. Tenim a la meva estimadíssima IMSA a les 12 hores de Sebring. Tenim Fórmula 2, Fórmula 3 i Supercars que acompanyaran a la Fórmula 1 al circuit d'Albert Park.
Molt aviat, Fórmula 2 i Fórmula 3 seran en horaris intempestius, eh?
Sí, no? com de costum en aquestes dates.
1 o 2 de la matinada.
Sí. I tindrem també curses de quilòmetre zero de les GT Winter Series i TCR Spain al circuit de Catalunya. Si us voleu apropar, doncs acosteu-vos i veureu una mica de curses. Si, ja que matineu per veure la Fórmula 1, doncs
estàs tot el dia allà, no?
Podeu aprofitar. Bé, amb això acabem el programa número 32 de l'Angle de Miramar. Hem fet porres de la Fórmula 1, hem repassat quilòmetre zero, hem repassat motos, i bé, amb això arribem al final d'aquest programa. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.
Adeu!
Adeu!
Esteu escoltant Ràdio Mollet.